Estem amb Xesco Espar, exentrenador del Barça d'handbol, coaching i moltes més qüestions. El tenim a Sant Cugat, que està en una de les seves diferents conferències, en aquest cas anomenada Fear Walk. Explica'ns primer a tot, Xesco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'on surt aquest nom? Perquè això té una mica d'història, no?
Sí, bé, el seminari en general es diu Fire Walk. Walk és caminar i fire és foc. És una metàfora que diu que, doncs, que al final del seminari caminem sobre el foc. En realitat no caminem sobre les flames, caminem sobre les brases, fem un foc i quan tenim brasa fem un camí de brases i caminem descalços sense cremar-nos per sobre de les brases.
I això com s'aconsegueix?
Doncs això s'aconsegueix, és curiós, la principal variable psicològica. Sembla ser en realitat ens hi trobem, que quan estàs en un estat de seguretat emocional i de sensació d'invencibilitat, realment el cos et protegeix, no? I llavors si passes ràpid i concentrat i amb la convicció de que no et cremaràs, el temps de contacte amb la brasa no és suficient per cremar-te. El problema és que si passes amb inseguretat i amb dubtes i amb pors i vas més lent, realment et cremes perquè les brases estan a 500 graus. Llavors hem d'aconseguir que la gent, doncs això, tota la tarda treballem amb les emocions, treballem amb una dotzena d'emocions i al final acabem entenent com es genera i com es construeix l'emoció de la seguretat, i la gent és capaç de posar-se en una situació de seguretat pràcticament en instants, i això la fa possible que la gent pugui caminar sense cremar-se.
Un exemple que ha tingut aquest estiu ha estat la pretemporada de Southampton, que l'entrenador Pochettino és de l'Espanyol, i bé, han agafat tanta seguretat que la Lliga els hi va a la Premier League molt bé. Això també és extrapolable, aquest exemple, a la vida en general?
Home, doncs sí. Sí, el cert és que conec el Pochettino des de fa un parell o tres d'anys, arrel del llibre, i volíem fer amb l'Espanyol, però no hi havia possibilitats per ser problemes que vam tenir entremig, i llavors ell aquest any va insistir molt, diu vull treballar amb tu, vull que els jugadors trenquin el límit que ells es veuen capaços d'assolir. És un equip que sempre està de mitja taula cap a baix, però per què no anar més amunt, no? I diu, el meu objectiu és que trenquin el límit treballant com un equip. Llavors vam preparar-ho entre els dos el discurs, tot i que després el vaig fer jo, i vam treballar doncs 3 hores, i sí, al final tots... I clar, tu quan has caminat sobre brases, realment passes a pensar que moltes coses que abans creies que eren impossibles, realment potser no ho siguin, no? Perquè tothom pensa que les brases cremen, i cremen, però que ho vas passar sense cremar-te, no? I jo crec que aquest va ser el gran canvi que va fer, i perquè entrenen molt, i perquè el tenen molt bé, els jugadors són molt bons, no? Però crec que aquell dia van decidir que es posessin un objectiu molt més amunt d'on se l'havien posat sempre, no? I això mantingut, porta aquí. I en general la vida és així, vull dir, si ho fa un equip de futbol, ho fa una empresa, ho fa la gent que ve aquí voluntàriament i ve al seminari, el gran regal del Firewalk és el que et diu, que quan tu estàs segur d'una cosa, el teu límit està molt més a sobre d'on pensaves abans que estava.
I Sant Cugat, que és una ciutat per tu especial, si més no, aquí a la Masia de Can Vallet ja heu fet, pel que m'han dit abans, unes 20 sessions.
Sí.
Per què vens fins aquí? Suposo un lloc tranquil i idíl·lic, no?
Sí, sí, això va sortir, de fet va ser la primera... Vam buscar primer un lloc així, una mica separat de Barcelona, un lloc que hi hagi tranquil·litat, un lloc que puguem fer el foc al costat, que tingui una sala acollidora, i aquí a Can Vallet de seguida vam trobar moltes facilitats per part del Jordi, i des del principi hem vingut i sempre venim aquí, estem molt bé, és un lloc tranquil, està molt a prop de Barcelona, és fàcil venir al ferrocarril de la Generalitat, et deixi al costat, vull dir, reuneix totes aquestes característiques i la veritat és que venim des d'aquí. Sí, crec que portem unes 17 o 18 obertes al públic, i vam portar potser una trentena treballat amb empreses, amb altres indrets o aquí mateix.
El canvi del Xesco és brutal, no? És a dir, de primer de ser de segon entrenador de Valero Rivera a l'handbol, abans havies treballat amb el juvenil,
sí,
sempre vinculat a l'handbol, professor d'educació física, però explica'ns per què aquest canvi. És a dir, tu deixes un dia de ser entrenador de l'handbol, de fet no renovava el contracte, i obres aquesta via de coaching, d'assessorar a les persones. Per què aquest canvi?
Jo sento que faig el mateix. Jo entreno gent. Jo sempre he tingut una cosa. Crec que tinc facilitat de comunicació, em sento català, tinc aquest sentiment que tenim tots. I sempre m'havia fet il·lusió, no sé, com inspirar la gent a que s'exigeixi una mica més, no? Durant una època de la meva vida, amb molta il·lusió, vaig fer amb un equip d'handbol, no? Com a través del treball la gent podia veure aquests tios com treballen, no? Es poden aconseguir coses increïbles, no? I fins i tot amb els jugadors, no? I quan vaig deixar d'entrenar, vaig dir, doncs ara em dedicaré a la gent. Potser l'experiència és que, per exemple, aquesta a Southampton va ser molt espectacular. Alguns treballs que he fet, per exemple, amb la Clàudia Dasca, que és una nedadora, o amb el Dani Clos, que és un pilot de cotxes, són coses que et criden molt l'atenció, no? Però, no sé, per mi totes les persones són importants, saps? Igual estic treballant en una empresa multinacional i fent un seminari en anglès i els faig passar sobre el foc, que estic treballant en una escola amb un grup de xavals que no els hi faig el treball amb el foc, però els inspiro d'una altra manera, no? Crec que tothom és important, potser els més mediàtics et criden més, però per mi totes les persones, que poder ajudar a canviar la vida d'una persona, tothom és important.
Parlem de la teva etapa al Barça, d'handbol. Tu en principi no eres l'elegit per substituir el Valero Rivera, però hi ha una conversa que marca molt amb el Joan Laporta i que el pots convèncer per ser entrenador del Barça. És així aquesta anècdota, no? Perquè si vas convèncer sí. Laporta, pots convèncer tothom, no?
Ho vaig preparar molt, tens raó, no hi ha gaire gent que sàpigui aquesta història. Jo no estava a la llista dels que havien de ser entrenadors del Barça, hi havia tres entrenadors estrangers boníssims, no? Però clar, jo portava 20 anys allà, 7 anys ajudant del Valero, jo volia ser l'entrenador, no? I com si jo m'hagi estat preparant per això. Llavors, a la vida hi ha un moment que te l'has de jugar, i vaig demanar hora per parlar amb el president la setmana abans de decidir-ho, no? Vaig trigar 6 hores en preparar aquella reunió, vaig preparar un projecte, problemes que tenia l'equip, com es podien solucionar, i a poc a poc en la reunió el vaig anar convencent que jo era la persona indicada, no? Realment hi havia tot un projecte molt fort a darrere i el vaig convèncer, no? El vaig convèncer, em va dir, m'has convençut, ets l'entrenador l'any que ve, i em va posar l'entrenador. Així que ara el que faig és la mateixa estratègia, quan he de convèncer la gent de que poden ser molt més a la seva vida del que estan sent, també m'ho preparo molt, estudio molt bé el grup, em preocupa veure qui és el que ve al seminari, amb qui estic treballant, quins objectius tenen, com els hi puc treure les pors, no? El que vaig aprendre allà és realment que quan et prepares les coses i les entregues bé, solen sortir bé.
Parlem també de la teva filla. Hi ha molts consells per una campiona del món. Suposo que la constància i el treball t'ha vist a tu lluitar, doncs ella també s'ha d'aplicar algunes coses d'aquestes, no?
Sí, sobretot l'exemple que es viu a casa. Molt per sobre, perquè jo no he fet cap treball especial amb ella, però ella ha viscut això. És més responsable Sant Cugat que jo, d'aquella estiguilla. Saps per què?
No, digue'm.
Perquè he viscut al CAR 4 anys. Llavors, per això conec també aquest barri, el CAR està aquí al costat. Doncs ella ha viscut al CAR 4 anys, igual que la seva germana Clara, i això li ha permès estudiar i entrenar alhora, no haver de renunciar a cap de les dues coses, no? O sigui, li ha permès tenir un grup d'amigues que entre elles s'han reforçat, perquè moltes de les jugadores que estan a la selecció venen del CAR, no? Llavors, el treball és el que fa els grans esportistes. En el cas meu, jo m'he limitat a fer-ho possible, ajudar-la, donar-li suport, potser més quan es perca que no es guanya, no? Que estàs allà al costat, la portes amb el cotxe, a vegades és més important estar callat, no? I preguntar-li com se sent, que no pas donar-li un consell, no? Jo crec que també he tingut sort que, primer, que ella és molt constant, després que he tingut molt bons entrenadors.
Per acabar, tothom coneix el teu llibre, Jugar con el corazón. T'hauran fet molt aquesta pregunta, per quan hi haurà una segona part? Tu de moment dius que amb aquell primer llibre i únic ja has deixat bastant clar quina és la teva idea, però no podríem trobar un llibre del Xesco diferent o ampliar d'altres temes? No sé com ho veus ara mateix.
Mira, és molt difícil fer la segona part de Jugar con el corazón perquè és un llibre molt personal. Llavors, jo no tinc una altra vida. Jo crec que el que atreu del llibre és que la gent es creu el que surt allà, però el que surt allà són les coses que m'han passat a mi. Però clar, jo no en tinc unes altres. Llavors, he de deixar una mica de temps a seguir agafant experiències de la vida per poder escriure una altra. No puc escriure l'any següent, perquè escriure un llibre, com molta gent escriu, que estan molt bé, però són llibres vivencials, no? Llavors, estic esperant una mica a tornar a tenir moltes experiències, parlar amb la meva filla, potser escriure alguna cosa a mitges amb ella, perquè jo vull un llibre que realment la gent se'l cregui i impacti. I en aquest sentit és molt difícil repetir el primer llibre, no és que m'estigui escapant, no? Perquè n'estic escrivint un altre, però amb una altra orientació. Ara que ja porto 4 anys treballant amb empreses, ja començo a entendre quins problemes es repeteixen a les empreses. I així com amb Jugar con el corazón volia ajudar la gent, ara escriu un llibre per ajudar els càrrecs directius, els empresaris, a donar-los algunes solucions als problemes que veig que es repeteixen sistemàticament i que el món de l'esport ja ho hem resolt, problemes similars, no? Llavors ara estic preparant un altre llibre que no serà com aquell, però serà més dedicat a l'empresa. I de qualsevol manera, la segona part del llibre és el seminari. Perquè hi ha coses que en un llibre llegit no es poden experimentar. Però l'energia, la passió, la capacitat de controlar el teu estat emocional, de generar-lo a voluntat, que tot això que en el llibre ho sents, si vens al seminari, t'asseguro que ho aprens de cop. Llavors, jo considero que la segona part del llibre no és un altre llibre. La segona part del llibre és aquest seminari. I, perdona, i molta gent que em diu, el teu llibre m'ha inspirat molt. Ostres, quan faràs un altre? Jo a aquesta gent li dic, no necessites un altre llibre. Ara l'has d'escriure tu amb el teu exemple. És a dir, a vegades agafem un llibre de motivació, ens agrada molt i després estem buscant el següent. No, no hi ha següent. Si el primer t'inspira i et motiva i et mou, vés a fer la teva feina. No siguis un lector compulsiu de llibres de motivació. No. Si estàs motivat i tens el moment que estàs trempat, diríem, ostres, més endavant, lluita tu, sigues tu el protagonista del següent llibre, que sigui la teva vida.
Acabarem parlant de dos noms propis, Tata Martino i Pep Guardiola. Ho dic perquè els dos han arribat a un nou país, a un gran club, i sota el teu punt de vista, com a exentrenador i ara també com a persona que pot entendre el seu perfil, què hem de dir dels dos? És a dir, creus que s'han integrat bé, un, i dos, el més important, si el seu estil és l'adient per als clubs on són?
Mira, et seré, jo crec que sorprenentment rotund amb això, els entrenadors tenen un model de joc, és molt difícil que en tinguin dos. Llavors, el Pep és un entrenador que es va avançar 15 anys al futbol, o potser 20, i va dissenyar un model de joc gairebé perfecte si els jugadors estan concentrats. Va agafar un grup de jugadors amb ganes de millorar i vam tenir 4 anys increïbles, però això s'ha acabat. I ho hem d'entendre, i no passa res, perquè ara ve el Tata Martino, i el Tata Martino no farà el mateix que feia el Pep, perquè només el Pep, o el Tito Vilanova, que pot ser el seu continuador, perquè ells són ells els creadors del sistema. Llavors no hem d'esperar que amb el Tata els equips jugui com el Pep, perquè ningú mai més tornarà a jugar així. I no m'importa arriscar-me d'això, perquè el model no és dels jugadors, el model és de cada dia d'entrenar qui el proposa. Per això, ara el Pep podrà fer una cosa similar a Alemanya. Jo crec que ell s'ha integrat molt bé perquè ha après la seva llengua, és prou llest com per no posar tot el model de cop, sinó segur que l'anirà evolucionant i fraccionant. Això el Pep. Respecte al Tata, a mi el Tata em sembla l'entrenador ideal pel Barça ara. Et diré per què. Perquè els jugadors han crescut, s'han casat, han tingut fills, i els criteris amb els quals són guanyadors, han guanyat pràcticament totes les coses, tenen molt èxit. I no pots dirigir el grup igual que el dirigies abans. I segurament no pots jugar igual, perquè la vida de la gent ha canviat. I crec que el Tata ha encertat en el clau d'entrar i dirigir el grup d'una altra manera. Entenem que no jugarem com abans. No, jugarem a la manera que al Tata li sembli oportú, i crec que tothom, no hem de mirar si abans fèiem una cosa o una altra. Si som culers, hem de donar suport al Tata com en el seu moment vam donar el Pep o com en el seu moment vam donar el Tito. Llavors, benvingut al Tata, que proposi una altra manera de jugar, que tots estiguem implicats, tots els que ens sentim barcelonistes, i escolta, a intentar guanyar totes les coses possibles.
Molt bé, doncs Cesc, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta etapa fructífera d'assessorar gent i fer creure amb les persones.
Moltes gràcies, fins aviat.